Les vies de so, el Ferran Capdevila a la producció i a la redacció el Borja i Maria, que no te'n vagis, Borja, perquè encara hem de llegir les notícies.
Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Escoltem.
Unes notícies de les 9 que tenen molt a veure amb les que hem obert aquest matí a les 8, i és que Junts pel Sí i la CUP es reuneixen aquest matí amb les entitats sobiranistes com a mediadores. La possibilitat d'acord és minsa perquè totes dues parts es mostren inamovibles i sembla que ja es posicionen cap a nous comicis. Dimarts passat, el president Mas va acusar la CUP de no tenir sentit de país i que havia estat un error confiar en ells. Des de les files anticapitalistes, les paraules del president no van tenir una bona acollida i la seva diputada, Anna Gabriel, va considerar-les una falta de respecte i una provocació. Però, com us hem dit també aquí, avui a les 8, aquesta tarda hi ha mobilitzacions preparades per l'Assemblea Nacional Catalana a tota Catalunya per forçar un acord entre les dues forces independentistes del Parlament, concentracions que es faran a la plaça Sant Jaume de Barcelona i a la plaça del Vi de Girona, entre d'altres llocs del territori. De moment, ni l'Assemblea Nacional Catalana ni Òmnium se situen en l'escenari d'unes possibles eleccions del març, tot i que volen debatir les millors fórmules per afrontar-les amb les màximes garanties d'èxit, si consensuen una llista unitària o no. I també us expliquem que ahir es van donar els premis tant Nadal com Josep Pla. Van anar a parar el periodista Lluís Foix, el Premi Josep Pla, i el escriptor Víctor Daral, que s'han portat aquest any al Premi Nadal. Les obres són Aquella porta giratòria, on Lluís Foix explica la segona part de les seves memòries, enfocades molt en la seva experiència periodística, i el llibre La víspera de casi todo, de Víctor del Árbol, que se centra en una dona de classe alta que intenta fugir del seu passat. En aquesta edició del Premi Nadal s'hi van presentar 341 obres. És la informació de les 9 del matí. A les 10 ens actualitzem.
Doncs mira, precisament en Víctor del Árbol va ser col·laborador d'aquesta casa en el Catalunya Sense Barreres durant dues temporades.
No ho sabia.
Informació que acaba de portar el nostre tècnic savi allà on els hi hagi, Toni Huguet. Borja, moltíssimes gràcies.
Serà a tu, Joan.
Serà fins demà a les 8, no?
Sí, correcte.
I tot seguit parlarem amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Abans, però, recordeu que l'artista del dia és Errol Garner. A continuació sentirem aquest tema titulat That's My Kickson, les 9 i 2 minuts.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Comença bé l'any amb l'ofertassa d'Hipercor.
Fins al dia 13, joc de llençols i fundes nòrdiques des de 12,99 euros.
En diverses mides i dissenys.
A més, 3x2 amb més de 1.500 articles.
Comença bé l'any a Hipercor.
També a Hipercor.es.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Joan Ortiz.
Thank you.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
I la Carla Mercader i també el senyor Alfons Conesa. Les rebaixes són una molt bona oportunitat per trobar millor preu aquells productes que necessitem i que encara no ens hem decidit a comprar. No hem d'oblidar, però, que seguim tenint drets com a consumidors i que hem de saber triar amb cura i reclamar si cal. Per resoldre dubtes sobre la compra de productes en rebaixes, comptem de nou amb la presència del senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Com està, senyor Conesa? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Aprofito també per dir-li bon
any.
I
molt bon any, i tant que sí.
I el mateix li direm a la Carla. Què tal? Carla, benvinguda, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bon any també per tu.
Bon any, Joan.
S'han portat bé els Reis?
Com sempre.
El protagonisme per la criatura, no?
Totalment.
Això és el que passa quan arriben els petits. En qualsevol cas...
Sí, s'emporten el protagonisme.
S'emporten, totalment.
I amb quina alegria.
Sí, sí, sí. Començant per la dels pares, eh? Fa més il·lusió als Reis quan
un és pare...
I jo puc
parlar dels avis, que també no és molt.
També podríem encetar aquí.
Perquè, a més, tens el gran avantatge, sent avi, que els pots malcriar, no senti ningú. I després, quan està ja tot esbarat, els deixes els pares.
Ja superant.
Sí, això en tinc experiència i bastant recent. No fa ni 24 hores d'això. Per començar, aclarim quins requisits s'han de donar, senyor Conesa, perquè una venda es consideri de rebaixes.
Mira, tu has dit oportunitats. Les rebaixes són una oportunitat, tant pels consumidors, perquè poden aconseguir productes de plena temporada, de plena vigència, a uns preus molt més barats i que, per tant, obren l'accés a un ampli ventall de consumidors que potser no hi arribarien. Però, per l'altre cantó, també és una oportunitat pels comerços, perquè és una forma de poder treure estocs que, segons com, els hi podrien quedar, i això també amb ells els hi produiria un immobilitzat problemàtic a l'hora d'exercir tota la seva activitat econòmica. Però quines són aquests requisits, com deies tu? Hem de pensar que rebaixes són tots aquells productes que, durant la temporada normal, han estat a un preu i que, a partir d'aquest moment, es posa un preu rebaixat. Però pensem que només poden ser productes que han estat, com a mínim, un mes en el mateix establiment i durant els 6 mesos abans de començar les rebaixes. No pot ser tots els productes. O sigui, no hi poden haver productes que apareixen, doncs, així de cop, i productes de rebaixes. No. Els productes de rebaixa només són aquells que són de temporada. A part de tot això, un altre requisit important, perquè la informació pel consumidor ha de ser molt clara i precisa, són els preus. Tu pots veure, doncs, que amb un establiment que fan rebaixes, has de veure el preu que tenia abans el producte i el preu que té ara. Aquests dos preus han d'anar sempre junts, tant en l'aparador com dintre de l'establiment. També es pot fer, doncs, fer agrupacions de producte i posar la rebaixa en percentatge. Tot això és de vegades, però sempre la informació ha de ser molt clara per part del consumidor de que, per prendre les decisions, tingui els dos preus a la vista.
Senyor Conesa, durant les rebaixes ens tornem una mica bojos. Jo no sé si és el cas del Joan, que és molt moderat i molt serè.
Sí, sí, aquest és l'aspecte que transmeto. Sí. Ah, molt bé, molt bé.
Però la veritat és que hi ha molta gent que aprofita, doncs, per treure un partit i a vegades no té en compte, doncs, quins aspectes bàsics, no?, com a consumidors, per tal de consumir de manera responsable. Què hauríem de fer, senyor Conesa?
Bé, aquest és una miqueta el perill que tenen les rebaixes, de que tot allò que procurem que els consumidors consumim amb responsabilitat, amb criteris de sostenibilitat, de que fem una compra, doncs, conscient, reflexiva, amb criteri, a vegades produeixen el fet de que dius, oh, aquest producte, aquest preu, va, i moltes vegades no valores prou si verdaderament el preu és el que et fa decidir, o la necessitat que aquell producte l'utilitzaràs o no l'utilitzaràs. Per tant, en primer lloc, reflexionem abans de prendre una decisió. I el primer que ens farà reflexionar és el tema dels preus, perquè comparem els preus. Pensem que hi ha molts productes similars i que no, i de la mateixa manera que abans de comprar mirem diversos establiments, mirem també les rebaixes que ens fan en els diferents establiments. I recordem, preu que tenia anteriorment i preu rebaixat han d'anar sempre junts. Els hem de poder veure d'una forma clara per poder prendre la decisió. Pensem que la qualitat dels productes ha de ser sempre la mateixa que tenien durant la temporada. Per tant, la qualitat i la garantia, encara que siguin productes rebaixats, no pot ser diferent. No hi pot haver-hi productes amb liquidació. No hi poden haver-hi, doncs, productes amb defectes. Això és una altra cosa, foren saldos o foren ofertes, però no és mai el tema de rebaixes. El tema de rebaixes és un aspecte que ha de ser igual amb qualitat i amb garantia que durant tota la temporada. Un altre aspecte important que tinguem en compte, el tema de pagament. Avui, doncs, moltes vegades, i normalment tothom, va amb diner de plàstic, targetes. Ah. Per tant...
No dic que és el diner de plàstic, el del Monopoli. No, no,
no, no. Val, targetes. Targetes. Si el de Monopoli funcionés, escolta, fora
sí,
fantàstic.
Seria fantàstic, sí, sí. Tots imprimim bitllets a casa.
Oh, i tant.
Digui, digui, digui.
Per tant, què vol dir això? Vol dir que si un establiment admet el pagament amb targeta de crèdit durant tota la temporada normal, no pot variar-ho durant les rebaixes. Ha de continuar oferint el mateix sistema de pagament que pugui escollir el consumidor. Un altre aspecte important, quan parlàvem d'aquests moments en què et trobes amb un producte i dius, el compro, i ho has fet pel preu. Pensem que hi ha coses que ens criden l'atenció i que direm, mira, això és barat, i moltes vegades no pensem en nosaltres mateixos, eh? Pensem en la família. I comprem un producte, una prenda de vestir, i ens podem trobar quan arribem a casa que ens hem equivocat amb la talla o que aquella prenda el color no agradi. Per tant, fem un aspecte important. Preguntem sempre per si podem canviar i en quines condicions podem canviar. Si ens canviaran, ens tornaran els diners o ens faran vals. Preguntem-ho abans, sempre. Tindrem una tranquil·litat que, si no, ens pot portar algun problema. I demanem sempre, lògicament, el tiquet de compra i la factura. És la nostra garantia conforme. Hem comprat aquell producte en aquell establiment i si mai tenim un defecte, podem reclamar. Si no tenim el tiquet o la factura, no podrem demostrar que ho hem comprat. Mm. Per l'altre cantó, mirem-nos tot el tema perquè, esclar, unes rebaixes, com qualsevol oferta, com qualsevol producte, va acompanyat sempre de publicitat. Doncs la publicitat és vinculant. Què vol dir? Que nosaltres podem exigir tot allò que ens estan oferint d'una forma de publicitat. S'ha de complir. I pensem també que si en un moment determinat i hem fet tot aquest procés, tenim les factures, ho tenim tot, ho hem preguntat i tot plegat, i ens trobem que té un defecte, podem reclamar igualment, perquè el producte ha de tenir la mateixa garantia i qualitat, i si té un defecte anem i reclamem. I primer de tot hem de reclamar allà on ho hem comprat, perquè el venedor qui és responsable amb aquest aspecte. I com ho fem? Doncs demanant els fulls de queixa, reclamació i denúncia que els han de tenir tots els establiments, és obligatori, i per tant en allà, adjuntant sempre la factura o el tiquet de compra, exposem què és doncs la nostra reclamació. I aquí ja ens ho resoldran. Mm-hmm. I pensem que si volem assegurar-nos de que si hi ha un utòpic problema estigui resolt d'una forma segura i ràpida, anem a empreses que estiguin adherides en l'arbitratge de consum, perquè aleshores tindrem segur que si hi ha un problema se solucionarà ràpid i bé.
Parlant de consum, com cada dijous a partir d'aquesta hora, de les 9 del matí, amb el director de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Alfons Conesa. Doble pregunta. La primera, si és obligatori que els comerços facin rebaixes, i segona, se m'acut. No sé, si està estipulat quin percentatge de rebaixes s'ha de fer o cada comerç l'aplica, no?
La primera, No, no és obligatori. És una decisió pura i simple de cada establiment, cada empresa, de decidir si fa o no fa rebaixes. Per l'altre cantó, percentatges, tampoc. Depèn també de decisió del mateix comerciant, que en funció del seu producte i de la seva estratègia comercial, el que farà és aplicar uns descomptes, uns preus rebaixats, més importants o menys en funció del producte, en funció del moment...
Dels interessos del comerciant, evidentment. Carla, digues.
Sí, senyor Conesa, perquè què podem fer si durant les rebaixes detectem algun tipus de picaresca pel que fa als preus dels productes? Perquè vostè ens deia alguns temes a tenir en compte, com que no són saldos les rebaixes, com que els productes han d'haver estat a la botiga...
Jo haig de... de fer una defensa clara de tot el sector en quant... la tònica és fer rebaixes exactament de tots aquells productes que s'han vengut en temporada. Però sempre hi pot haver-hi algú que utilitzi aquesta picaresca de que tot un plegat resulta que nosaltres som assidus d'uns establiments, no hem vist mai un producte i quan venen rebaixes veiem un producte i rebaixat. Llavors, sempre que tinguem algun dubte, automàticament el que hem de fer és denunciar-ho. Denunciar-ho a l'Agència Catalana de Consum o a la Direcció General de Comerç perquè s'investigui, perquè és una forma d'evitar que aquestes picaresques puguin reproduir-se. I tant que sí. I nosaltres necessitem precisament d'aquests inputs de responsabilitat dels consumidors que actuen no només... amb el seu dret que ha sigut o pot ser vulnerat, sinó que actuen en l'interès general. Per tant, qualsevol detecció amb aquest tipus, el que s'ha de fer és automàticament denunciar-ho.
No es preocupi. Hi ha algun usuari, algun comprador que ara tenia una queixa i volia adreçar-li al director.
Un oient que tenia una pregunta, segur.
Cap problema.
Anava a preguntar, les rebaixes poden ser parcials? És a dir, només determinats articles de l'establiment o no?
Sí, poden ser. I nosaltres, i si us hi fixeu, hi ha a vegades de què posen, per exemple, nova col·lecció, tal i tot plegat. Però el que sí és molt important, i això és bàsic, tots els productes que entren en rebaixes han d'estar completament separats del reste i completament identificats. No pot ser que hi hagi allò un poti-poti on no saps si el producte està rebaixat o no està rebaixat. No. Rebaixes és tot això i això no està rebaixat.
Senyor Conesa, i en rebaixes, els establiments poden negar-se a acceptar pagaments amb targeta de crèdit?
No, ho comentàvem al principi. No es poden negar. O sigui, és els sistemes de pagament que qualsevol establiment utilitza, i els utilitza lliurement, i pot haver-hi un establiment que digui que no s'admeten targetes de crèdit. Si no s'admeten és tot l'any. I per rebaixes, no varia.
No es pot fer l'excepció per rebaixes.
El fet de que s'utilitzin vol dir automàticament que s'han d'utilitzar sempre. Tant si hi ha rebaixes com si hi ha rebaixes. Tant si són ofertes com és una venda normal. Sempre s'ha d'acceptar allò que és, diguem-ne, normal durant tota la temporada comercial.
Podem canviar o retornar un producte comprat en rebaixes i en especial quan fem compres, per exemple, online, no? Que cada cop està més de moda, per entendre'ns.
Sí, aquest és un tema important i per això jo al principi, quan m'ha comprat, ja deia que sempre preguntem si comprem un producte sempre.
Ja, per això l'idea online, amb rebaixes, no?
Sempre,
és més difícil,
però sempre més amb rebaixes aquest tema. Mirem, hem de diferenciar el que és una venda dintre de l'establiment comercial, presencialment, i les compres a distància. Són dos aspectes diferents. La compra dintre de l'establiment comercial vol dir que nosaltres, personalment, triem un producte, aquell producte ens el mirem, el paguem a la caixa davant dels representants de l'empresa i, per tant, nosaltres donem conformitat en aquella compra. Què vol dir? Que si el producte està correcte, amb qualitat, amb tots els aspectes, l'establiment no té cap obligació de canviar-lo ni tornar-nos els diners. A no ser quan un sigui. Pensem que hi ha alguns grans magatzems que t'ho canvien tot, o et tornen els diners, o el que sigui, i a vegades em fan publicitat, escolti, i altres establiments, si ho troba més barat, li tornem. O...
Sí, sí.
Tot això, ja és publicitat, i per tant, la publicitat, com hem dit, és vinculant, i si es diu, s'ha de complir. Però obligació cap ni una. Per això, que si no ens ho indiquen amb rètols, amb la informació, o en el mateix tiquet, dient que hi ha canvis, preguntem-ho. Serà la tranquil·litat de que si hi ha algun problema ho podrem fer. I a més ens informaran. Sí, ens diran la millor que ens poden tornar els diners, o ens diran que ens faran un val, que aquest val té una durada de tant, que a més doncs, es pot canviar a qualsevol establiment de la cadena, per exemple. Informem-nos de tot això i ens estalviarem molts problemes. Quan parlem de la compra a distància, compra per internet o aquella compra que es fa fora de l'establiment comercial, a vegades les ventes a domicili. Automàticament, aquí sí que hi ha un aspecte que té dret al consumidor, que és el dret de desistiment. Què vol dir? Que si fas una compra via internet o que una compra a domicili o per telèfon, automàticament tu tens que, a partir del moment en què reps el producte, tens 14 dies per retornar-lo. 14 dies per retornar-lo. I no has de donar cap explicació. Pot ser, doncs, ja no estic parlant de que estigui bé o no estigui malament. Si està malament ja és un altre aspecte que, lògicament, has de fer la reclamació. Però el producte està bé, tu el reps. Però...
Doncs ara no el vull.
Ara no el vull. Tens 14 dies per tornar-lo, sense cap problema. I si l'has pagat, ells t'han de tornar els diners en 14 dies. I, a més, un aspecte important. Ja t'han d'enviar el document de desistiment. O sigui, aquest document que tu l'utilitzes. I si per aquelles coses hi ha algú que no t'informa, una empresa, que per lo que sigui, això actualment no passa. Però si hi ha algú que no ha informat, automàticament aquells 14 dies es converteixen en un any. Per tant, les empreses ja es preocupen d'enviar documents de desistiment i tal, i tu tens aquells 14 dies i ho pots fer-ho tranquil·lament. Lògicament, tu ho has vist a l'hora de comprar, si hi ha costos de devolució, si hi ha doncs, costos de transport, alguna cosa d'aquestes. Però tu tens aquesta possibilitat.
Senyor Conesa, i vostè parlava, si el producte té algun defecte, és una altra cosa. Què hem de fer en aquest cas?
I tant. Si un producte té un defecte, automàticament, aquí és directament, primer de tot, la reclamació en el venedor, qui és el responsable. I com deia al principi, exposar-li. Probablement se solucionarà en el mateix moment en què vagis i li portis el producte i dius, escolti, miri, aquest producte vaig provar i m'he trobat això. Probablement se solucionarà. Però si no se soluciona, demanar el full d'aquesta reclamació i denúncia, que és un full oficial, que són triplicat, i allà posant les dades corresponents tant de l'establiment com de la persona consumidora que reclama i exposant tot el tema de... Quina és la reclamació? El defecte del producte, el que sigui i tal. I automàticament, aquí, què passarà? Que, lògicament, si hi ha una reclamació d'un producte defectuós, no té per què anar més enllà, sinó que l'establiment farà el canvi corresponent o una reparació, depèn del tipus de producte, i sempre i quan no sigui una cosa desproporcionada. Perquè, per exemple, no sé, t'has comprat un producte doncs, que té una petita ratlladeta i és un producte important i probablement que allò t'ho reparin en comptes de canviar-te tot el producte. Però això ja és una qüestió que el que decideix i té la paraula, és el consumidor el que vol fer. Escolti'm, i si no, que em tornin els diners i s'ha acabat, aquest producte és defectuós. Però si per aquelles coses, una vegada fet el full de queixa, reclamació i denúncia, que tenen un mes per contestar, no contesten, llavors és quan un dels fulls, perquè l'establiment els haurà signat o haurà posat el segell, pots anar amb un organisme de consum, el més proper, el de l'Ajuntament, l'Agència Catalana de Consum, o amb una associació de consumidors, perquè s'iniciï un procés de mediació. La mediació és voluntària i l'empresa hi pot accedir-hi o no. Si la mediació no funciona, es pot anar en el procés d'arbitratge, que és una forma extrajudicial de resoldre conflictes. D'aquesta forma, què passa? Que també és voluntària, l'empresa pot acceptar o no pot acceptar, però si accepta, hi ha un tribunal arbitral, que són tres àrbitres, un que representa el consumidor, un que representa a l'empresa i un altre que el posa l'administració. Els tres àrbitres, d'una forma doncs, completament imparcial, emeten un laude, que és com una sentència judicial, i aquest laude és d'obligat compliment, i se soluciona. Per això diem tant de que és important comprar amb empreses o establiments que estiguin adherits a l'arbitratge de consum, perquè automàticament, si estan adherits, tenen l'obligació de donar conformitat i accedir-hi. De l'altra forma, si no, pot ser voluntari.
Senyor Conesa, ja per acabar, perquè ens queden amb prou feines un parell de minuts i hauríem d'ajustar-nos al màxim, recordem als oients quin és el procediment per reclamar si tenen qualsevol problema amb les seves compres de rebaixes.
Primera, anar a l'establiment i posar-ho en coneixement del botiguer o de l'empresa. Segona, si no es resol en aquell moment, demanar els fulls de queixa, reclamació i denúncia i omplir-los. Tenen un mes per contestar. I si en un mes no contesten, automàticament a anar amb un organisme de consum perquè gestioni la reclamació. El més proper, el municipal, l'Agència Catalana de Consum o una associació de consumidors. Això es pot fer presencialment, però també es pot fer via electrònica. www.consum.cat. Automàticament, a partir d'aquí, es pot fer la reclamació directament i sense cap mica de problema. I s'iniciarà la mediació o l'arbitratge per resoldre-ho.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Conès, el director de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies per acompanyar-nos i fins al dijous que ve.
Gràcies a vosaltres.
Anava a dir que no només reforçar això, consum.cat, sinó també a la pàgina Facebook de l'Agència Catalana del Consum. Allà també hi trobaran, els hi trobaran. I el compte de Twitter, que és @consumcat. I també veig que a través del telèfon 012 també és una manera d'accedir-hi.
Tota la informació en el 012 la trobaran els consumidors.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Bon
ens
any
trobem
i fins la setmana que
nosaltres, ens trobem aquest vespre de 8 a 9 al programa Plusvàlua.
És veritat que no t'he preguntat ràpidament de què anirem, això.
Avui parlarem de l'actualitat econòmica i social, que ens té molt preocupats últimament, per suposat, i també parlarem sobre els processos de pràctiques, com els alumnes poden accedir al treball, que és el més difícil.
Doncs moltíssimes gràcies, Carla, fins aquest vespre i fins la setmana que ve, senyor Conesa. Que vagi bé, bon dia.
Que es vagi així de bo.
Gràcies.